Combatre la pressió estètica és la temàtica troncal dels actes pel 8M a l'Escala. L'Ajuntament i l'entitat Fem Sororitat han presentat el programa d'activitats amb motiu del Dia Internacional de les Dones. Del 7 al 27 de març, el municipi acollirà una desena d'actes, entre els quals destaquen aquesta xerrada a l'Institut sobre la pressió estètica, un dinar popular a la Sala Polivalent i la presentació del segon documental Empremtes escalenques. L'Ajuntament posa la primera pedra dels tràmits que han d'acabar definint la urbanització del Riuet. S'ha aprovat l'adjudicació per la redacció de l'avantprojecte per una partida de 20.000 euros. El procés es pot allargar més de 2 anys. L'Escala acull un conjunt de sessions per formar en turisme regeneratiu els sectors relacionats amb l'economia local i el turisme. S'engloba dins un projecte europeu que busca que el turisme incideixi positivament en el territori i amb un impacte mínim conservant els ecosistemes. Campanya de recollida de fotografies per commemorar els 30 anys del triumvirat de l'Escala, que se celebrarà el pròxim 9 i 10 de maig. L'objectiu és recollir el màxim de fotografies sobre les diferents edicions que s'han fet d'aquesta fira grecorromana i que es va iniciar l'any 1996. Amb la recopilació de les imatges cedides pels ciutadans, s'organitzarà una exposició a l'Alfolí, on el visitant podrà conèixer l'evolució del triumvirat al llarg de les darreres 3 dècades. En esports, primer i segon equip juguen a fora, el juvenil i el sènior femení de bàsquet a casa. El primer equip de futbol jugarà diumenge a Peralada, amb l'objectiu de continuar regnant a l'Alt Empordà. Pel que fa a l'Escala B, té cita a Vilobí, i el juvenil preferent jugarà un partit important contra el Granollers a casa. En bàsquet només jugarà el sènior femení i ho farà també a casa, i en tenis taula, avui al vespre, el club fa un homenatge a Fèlix Guanter. I el temps, la tramuntana d'avui donarà pas a un cap de setmana primaveral i assolellat. Arriba l'anticicló i sembla que vol quedar-se unes setmanes. Fins aquí el butlletí d'aquest divendres 20 de febrer. Podeu seguir atents a la informació a través de la reemissió de l'informatiu. Res més, nosaltres hi tornem dilluns. Adéu-siau, que passin molt bon cap de setmana.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Diuen que hi ha un lloc que val més que 1.000 paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on parlarem de les pujades i baixades de l'aigua del mar amb una nova entrega de la secció. Això no ho sabia. Farem aturada a l'Arxiu Municipal de l'Escala, però sempre en gust salat. Celebrarem el Carnaval a les Terres de l'Ebre i acabarem el programa d'avui, com ho fem habitualment, fent un repàs de tots els actes i de totes les activitats que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Les minves de gener, les rissagues, les marees, tots són fenòmens que tenen a veure amb el nivell del mar. Però per què puja i baixa el mar? Si algú no ho sap, aquesta és la seva secció, la que diu, ai, això no ho sabia, i ja esteu a punt, Oriol.
Doncs efectivament, Marina, un dia més ens toca aquesta secció tan interessant on descobrim coses que no sabíem del mar, que potser sabem que passen, sabem que existeixen, però no sabem ben bé què és el que ho provoca o què és el que ho forma, i per això sempre comptem amb la presència del Carles Ubach, que el tenim aquí amb nosaltres. Carles, molt bona tarda.
Moltes gràcies, Oriol. Bona tarda, Marina. I avui aprofito també per saludar la nostra tècnica Mar. Molt bona tarda i esperem que tinguem un bon programa i que ens ho passem molt bé.
I tant. Doncs avui, Carles, ell és el president del Club Nàutic d'aquí d'Arenys, i sempre doncs, amb ell fem aquesta secció que hem dit, ai, això no ho sabia. I avui, Carles, parlarem de les marees, del nivell del mar, perquè, mira, jo l'altre dia baixava Riera Vall, aquí a Arenys, anava a Riera Vall, anava cap a l'Ajuntament, i em va sobtar que vaig veure el mar molt amunt. Molt amunt, no vull dir...
Sí, t'entenc.
Però sí que acostumat a veure-ho doncs, més avall, el trencar de les onades més baix, sí que ho vaig veure bastant alt. I em va com sobtar. No sé si va ser una cosa que em vaig imaginar jo o hi ha alguna cosa aquí.
Alguna cosa ja de veritat. Doncs anem a comentar amb aquest programa. Aquests dies del mes de febrer, em va semblar de ser apropiat, doncs, nosaltres, al Mediterrani, no tenim marees, aquesta és veritat. És un mar petitó, comparativament amb l'Atlàntic o el Pacífic. Nosaltres no tenim marees, eh?
Aquelles que hi ha al País Basc, per
sí,
dir alguna
sí,
cosa,
metres, que les
que varien embarcacions... tant.
Sí, sí, no,
això aquí no passa.
Això aquí no passa, perquè no hi ha aquesta... No pot buidar-se les mars, no es pot moure d'aquesta manera per efecte, diguéssim, de la lluna i per efecte del sol i tot aquest tipus de coses, no? Però això no vol dir que la mar sigui fixa. Mm-hmm. És a dir, la mar doncs, es mou cap amunt i avall. I per què es mou la mar?
Per què?
Per un costat hi ha la influència, com pot ser molt petita, de les marees, però hi és, de les llunes, però sobretot aquí és el tema de les borrasques.
Mm-hmm.
Borrasques que aquest any 2026, ja en vam parlar l'altre dia, tenim un tren de borrasques, eh?
No paren.
El Harry, el Josep, no sé qui, la Marta, els tenim tots.
Tots,
eh? Aleshores, les borrasques, vam dir també, amb aquest programa, si passava més l'aire sec o l'aire humit.
Sí.
Les respostes, semblaria dir, home, sembla que deu pesar més l'aire humit.
Mm-hmm.
I llavors vam dir, no. El que pesa més és l'aire sec. Ah. L'aire humit, i vam dir l'exemple, doncs, quan el bany, la banyera, o el propi vapor, quan fem bullir una cosa,
puja.
Se'n va cap amunt. Mm-hmm. Puja perquè pesa menys, no? I, en canvi, l'aire sec, doncs, pesa més. I això, doncs, és el que mesurem, ho mesurem amb mil·libars, amb pressió, i a nivell de mar estem una atmosfera que són 1.013 mil·libars.
Eh? 1.013.
Una atmosfera, 1.013 mil·libars, ens ho apuntem, eh?
Sí.
Quan jo estudiava eren 760 mil·límetres de mercuri, em sembla que també eren, però bueno, 1.013 mil·libars, això és el que pesa. Aleshores, el mar... Què passa? Doncs aquests dies, quan hi ha borrasca, què passa? La borrasca ens fa baixar la pressió i de 1.013 passem a 990 o 980, 970. Clar, això poden ser 20 o 30 centímetres. Si tinc menys pes,
puja
cap amunt. Puc pujar cap amunt. Per tant, quan no hi ha pes, doncs pujo cap amunt. Llavors, al ser la Mediterrània, al ser petita, no deixa de ser com una banyera. Tot el que passa, bum, impacta molt. Alguna cosa, quan se li treu la pressió, si traiem pressió, ja no t'apreto, jo pujo, i per tant, l'aigua em pujarà.
Mm-hmm.
Ara vinguem cap aquí, en deia el vicepresident del Club Nàutic, el Jordi Canals, que fa rem,
mm-hmm,
és el
sí.
Club de rem. Arenys és un lloc de rem.
I tant,
tant
sabem,
la part
d'Arenys,
sí. Tenim entre la gent del poble i nosaltres, doncs tenim potser uns 400 bugadors,
mm-hmm.
I deia, doncs, una vegada l'any veiem que l'aigua ens arriba a peu d'on te posem l'embarcació.
Sí.
Vol dir que ha pujat 40 o 60 centímetres.
Uh-huh.
Doncs per què pot pujar tant? Per un costat hi ha la pressió, pes o menys, però l'altre és el propi vent.
Sí?
Si el vent, en el cas d'Arenys, són els vents de Garbí, poden venir altres ports de Catalunya, que són els vents doncs, de llevant. És a dir, si el vent m'apreta el mar cap endins, doncs pujarà.
Ah.
Fins que arriba un moment doncs, que comença a baixar, d'acord?
Mm-hmm.
Comença. Llavors, això, aquest fenomen, ara és la paraula que vaig treure nova, que ai, no ho sabia,
sí.
O sí que ho sabia, que es diu rissaga.
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 Això ho he sentit, em sona, i a mi em sona més cap al cantó de les Balears. Pot ser que passi més allà que aquí?
Allà, el que passa, hi ha un cas paradigmàtic, que és Ciutadella.
Sí.
Ciutadella té un port, si mireu els vostres mapes de Menorca, veureu que el port de Ciutadella és un port allargat. és una banyera dintre una banyera. Dèiem que el Mediterrani és una banyera i doncs el port de Ciutadella és una altra allargada. Llavors, quan hi ha aquestes rissagues, allà pot ser doncs, 1,5 metres o 1,70 metres, és a dir, arriba arran de les cases que estan al port.
El mar puja?
Puja. Puja, sí. I després de pujar, baixa.
Però puja gaire a poc a poc o puja amb certa rapidesa?
No, ho fa amb il·lusió.
Amb ganes.
Sí, ho fa amb ganes. És a dir, jo ho he vist quan l'està tan arenys i tant, doncs, està al Club Nàutic i tal, doncs, tens més ocasions de veure-ho, no? Però sí, puja amb ganes.
Allò que estàs despistat i t'enganxa.
A la paraula enganxar... A veure, jo no...
T'enxampa.
Sí, no. Però a vegades, a la nit, inclús, notes les amarres tenen com vida... Es van movent... Quan això passa, estant al tanto, jo recordo, siguent jove, teníem el port d'Arenys i altres ports, teníem muscleres.
Sí.
En deia la musclera. I llavors eren unes embarcacions que tenien unes cordes... Ai, cordes, uns caps, disculpa. Ai, el meu senyor, dir corda. El president ha dit corda.
Aquí no estem tan familiaritzats amb l'argot. Si dius corda, no et renyarem, Carles.
Teníem uns caps, i aquests caps doncs, hi posaven els musclos petits i anaven creixent. Doncs, un migdia, veig que una d'aquestes muscleres, al costat on avui està la llotja, més o menys, que abans allà al costat d'estar la llotja, doncs es va trencar i jo la vaig veure girar al mig del port. Amb el perill que això comporta, que es puguin trencar les amarres d'una embarcació.
Ah, Déu-n'hi-do. Sí.
Per això, diguéssim, estic anar al tanto, llavors, això... No és qüestió de que faci mala mar ni que faci bona mar. És qüestió només de la pressió i si, a més, doncs, hi ha el vent que et va apretant, això entra com una oscil·lació i llavors això s'amplifica i fa que el nivell del port ens pugi. Sí. Ara, amb el tema del canvi climàtic, això encara serà pitjor, en el bon sentit, sí. Per un costat serà més freqüent, d'acord? I, a més, el propi degel, que això també ho vam parlar, com vam parlar, doncs, de l'aigua i del degel, fa que el nivell pugi, Llavors, doncs, amb el mes de febrer, també les rissagues, es donen, sobretot, doncs, els mesos de febrer, potser és perquè hi ha més borrasques, I llavors és una oscil·lació ràpida del nivell del mar, Diguéssim, no deixa ser una ressonància amb l'atmosfera. Si tu baixes la pressió, jo pujo l'aigua.
Exacte, com una balança, no?
Exacte. Llavors, ho hem comentat, el cas de Ciutadella, doncs, que pot pujar doncs, molt ràpid, i allà sí que quasi m'enganxa. Ara, ports més petits, com són els nostres, tenim rissagues modestes.
Modestes,
No, el nostre port, tranquils. És a dir, no teniu que patir, ni teniu que fer res, perquè no hi ha problema,
Fantàstic. Llavors... Anava a dir, Carles, en contraposició a això, també és molt coneguda aquest període de les minves de gener, no? Que gener és tradicionalment quan potser hi ha més anticicló, no?
Sí, és això.
I l'aire pesa i el mar, llavors, baixa. Són les minves de gener.
Efectivament, el gener pot haver-hi pressions més altes, tal. Però tot això, tot i que jo no sóc meteoròleg, sabeu que sóc enginyer, però, bueno, com que sóc curiós i sóc gran, per curiós i per gran, he après moltes coses. El que ens ha passat, o ens està passant aquest gener-febrer d'aquest any... és que no para de ploure. O sigui,
és que t'anava a dir, aquest any de minves poques.
Van poques. Per què no para de ploure? Sí. Abans teníem un anticicló més avall, cap a les Azores, i això fa com un tap, és com una bolla, i com venen les borrasques carregades d'aigua, diguéssim, de l'oest, de l'Atlàntic, tocaven amb les Açores...
I s'anaven cap a Anglaterra.
Cap amunt.
Cap a Anglaterra, que és on no ha parat mai de ploure sempre.
Exacte. I ara què passa? Doncs aquesta anticicló de les Açores ha pujat cap amunt. Aquest tap que teníem, el tenim amunt. I com ve ara la borrasca de l'Atlàntic... topa cap amunt i cap on se l'envia.
Cap avall.
Per això el que ho passa malament ara, però a més és el sud.
Sí, és veritat.
El sud.
Déu-n'hi-do, no, és curiós el temps, com, com ho lliga tot plegat, que sempre estem doncs condicionats per això, per la meteorologia, per la pressió, per els vents. És el nostre sistema de vida, vivim aquí.
Sí, sí, jo per això amb aquest programa m'agrada doncs comentar aquestes coses, perquè a vegades la mateixa cosa que tu veies, que el mar estava més aixecat, sí. O l'altre dia doncs que parlàvem perquè les llevantades són tan i tan perilloses, també ho comentava, no?, perquè porten aigua, una onada molt gran des de molts i molts i molts i molts de quilòmetres, i quan arriba a la platja ens ho trenca tot. No hem sigut prudents, tu ho vas dir l'altre dia, és a dir, no podem fer construccions a les lleres del riu si tampoc tindríem que fer construccions al costat de les platges. Tenim que aprendre que, diguéssim, el foc el podem parar,
però
l'aigua no es pot parar. Per tant, siguem prudents i doncs vivim de manera prudenta amb la naturalesa, perquè, doncs, si no, doncs ens poden passar...
Exacte.
No,
bé, quan la natura està tranquil·la, tot és molt bonic.
Ah, sí, sí, sí.
Tot és maco, tot és molt bonic, el mar és preciós, però la natura no sempre està tranquil·la.
No, i a més pot ser d'un dia per l'altre, o al dintre del mateix dia.
Sí,
avui,
tant.
L'altre dia estava, doncs, en una reunió amb el president de Port, senyor Manel Nadal, i parlàvem del Port Refugi d'Arenys, i parlàvem, dic, aquests dies... El mes de gener de 1911 hi va haver un famós temporal de les Ànimes, la gent que tingueu interès ho podeu buscar, en què van haver-hi 134 morts des de Caldetes fins a Sagunto. I al Maresme molts 34, però a Cambrils 21, és a dir, i morts i morts. I per què van haver-hi tants de morts? Doncs perquè el temporal de llevant els va agafar, no tenien on refugiar-se i va passar el que va passar.
Sí, sí.
I amb això dic, per tant, siguem molt prudents, disfrutem del mar, però siguem prudents davant d'ell.
I tant. Doncs avui hem après coses que no sabíem d'aquestes pujades i baixades del nivell del mar, de les rissagues, i de, doncs això, de com puja i baixa el mar, tant a nostra zona com també a la zona de les Balears, on encara és més evident. Carles, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta estona aquí al programa Arran de Mar, amb aquesta secció de l'Ai no ho sabia, i d'aquí uns dies ens tornem a veure i parlem d'alguna altra qüestió.
Molt bé, doncs encantats, gràcies per la invitació, i esperant doncs que sigui entretingut el que fa l'Oriol, la Marina, i la petita aportació que us pugui portar jo explicant les coses a la meva manera. Un especialista, si m'he equivocat, em disculpareu, que així són coses que té el directe. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Carles.
A vosaltres.
I avui us proposem viatjar entre documents, imatges, arxius, obres d'art, i és que visitarem, ho direm bé, l'Arxiu Municipal de l'Escala per descobrir com es gestiona aquest fons patrimonial amb gust de sal, Sergi.
Doncs sí, Marina, avui anem a voltar per un arxiu extens, singular, i ho farem de la mà de la Mariona, directora del Museu de l'Escala, i Enrica Vicardi, el responsable de l'Arxiu Municipal. Sigueu benvingudes aquí a la Randa Mar.
Moltíssimes gràcies, Sergi.
Bon dia, gràcies.
Aviam, primer, perquè la gent es faci una idea. Teniu una mica la idea de l'extensió de l'Arxiu Municipal de l'Escala?
Com que sabem les caixes que guardem, aquestes caixes doncs tenen unes mesures i hem calculat que quasi arriben a un quilòmetre de longitud. Si poséssim totes les caixes una darrere l'altra. O sigui, guardem molta documentació.
Perquè es conegui l'Escala una mica des de la platja fins a Sant Martí d'Empúries, aproximadament una caixa darrere l'altra.
Per exemple, sí. Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Molt visual.
I això ho hem d'imaginar que està dipositat en quins... perquè sabem que un dels edificis importants de l'Arxiu Municipal és l'Alfolí de la Sal, que el propi edifici ja forma part de l'arxiu, no? Podríem dir.
Exacte. Sí, tota aquesta documentació està dividida en dos espais. El que és l'arxiu administratiu, on hi ha d'estar entre 30 i 50 anys, i el que ja va a l'arxiu històric és quan ja passa, es fa una transferència a l'Alfolí, i això ja és conservació permanent.
Com definiríeu l'Arxiu Municipal de l'Escala? És a dir, què el caracteritza? Quina singularitat diríeu que té?
Doncs aquest arxiu va néixer als anys 90, quan encara l'Escala no tenia 10.000 habitants, fet que suposava doncs això, que no era obligat tenir un arxiu municipal. però en aquell moment també va coincidir que es va fer la donació del fons fotogràfic de l'Esquirol, es va fer una compra també a la Fundació Miró, i el fet d'ingressar doncs, totes aquestes plaques de vidre, aquesta memòria visual de l'escala, va fer que, doncs, que es potenciés aquest arxiu. I de la mà de l'arxivera, la Lourdes Boix, durant 30 anys doncs, ha estat al capdavant d'aquest arxiu i a més de consolidar-lo, ha anat creixent, adquirint altres fons després amb el temps, sense haver de transferir doncs, tota aquesta documentació a l'arxiu comarcal, que era com el que feien molts ajuntaments quan no arribaven a 10.000 habitants.
I suposo que també ha evolucionat molt tant la forma de manteniment, ordenació, no diguem ara amb les noves tecnologies també a l'entrar tota la digitalització, no?
Sí, a poc a poc hem anat evolucionant. S'ha de tenir en compte que l'arxiu històric, quan el vam inaugurar, que va ser mitjans finals del 2018, ja vam començar a tenir el 2019 la primera consulta i única durant aquest any, i hem anat a poc anar evolucionant, arribant al 2024 amb 200 consultes, i el 2025, gràcies també a la posada en marxa del portal d'imatges, hem arribat als 46.066 consultes. Bueno, està molt bé, estem molt contentes, ja no només perquè ha crescut exponencialment de quantitat, sinó també de qualitat, perquè moltes de les consultes també han estat TV3, periodistes, escriptors, museus... Bueno, en si estem molt contentes.
Has dit pàgina web, arxiu d'imatges, o sigui que la gent des de casa pot entrar, no?
Correcte, des del 21 de febrer del 2025 es va posar ja en marxa aquest portal d'imatges on hi ha tots els fons fotogràfics, en Josep Esquirol, Vernon Richard, Joan Lassús, Miquel Bataller i Jacques Leonard. Inicialment s'hi van posar unes 850 imatges, de les més, nosaltres en tenim en l'arxiu fotogràfic 100.000. I a poc, gradualment, anirem ficant fotografies. Ara hi ha aproximadament unes 3.000. I, bueno, destacar que també vam ficar dos vídeos inèdits dels anys 50, va ser una donació de la família de Boer, i van ser virals.
És que són molt xulos, aquells vídeos. Són molt... I sobretot aquells que es veuen color, no? Veure en color el que sempre havíem vist en blanc i negre.
Sí, això és espectacular.
És espectacular.
Sí.
Recordo a la gent, museudelescala.cat/arxiu. És la pàgina de l'Arxiu Municipal, per qui vulgui fer la consulta, i aquí teniu, per exemple, tot aquest portal d'imatges que ens estàveu comentant vosaltres. A part d'aquestes imatges, quin tipus de patrimoni trobem a l'Arxiu Municipal?
Sí, a part de la documentació, tenim aquestes fonts d'imatges que bueno, bàsicament són negatius amb plaques de vidre o negatius amb acetats. Però després també tenim cada vegada més un fons musical amb partitures. També tenim la donació del fons de Víctor Català. Tots, hi ha més de 100 manuscrits, allò entre els quals doncs, destaca sobretot la Solitud, la seva novel·la Insigne, i també la Infanticida, aquest monòleg teatral també tan conegut. I com que va entrar tot aquest fons directament a l'arxiu, doncs també totes les pintures, escultures, numismàtica, tot el que havia anat col·leccionant el Víctor Català també va entrar doncs, en el fons de l'arxiu. O sigui, ara tenim una gran varietat d'objectes i materials diversos. El que sí que tenim són dos espais molt climatològicament adaptats, uh-huh. Un per als manuscrits i un altre doncs, per a les fotografies, perquè aquests dos materials doncs, tenen unes característiques de conservació diferents. Sobretot les fotografies han d'estar en un ambient molt fred i molt controlat, i el paper doncs, no, sobretot s'ha de controlar molt la humitat.
Perquè quina és aquesta una mica la cara bé, Enrica? Quines tasques són de manteniment? Quines tasques són les que realitzeu, no diàriament, però sí rutinàriament per mantenir aquest arxiu municipal?
Bueno, el més important és la temperatura, la humitat, els materials de conservació, és a dir, les caixes en què es conserven, i evidentment que no hi hagi cap plaga. Per això tenim tot controlat, hi ha un control de plagues, tenim la temperatura, la humitat controlada, quan es passa de l'arxiu administratiu, que estan en unes caixes, en unes carpetes, a l'arxiu històric, ja es canvia i es fiquen en caixes i carpetes de pH neutre perquè ajuden a la conservació. També se'ls ha de treure elements que puguin fer malbé el paper, com són les grapes, gomes, clips, i s'ha de netejar una mica la documentació. I si la documentació està molt malmesa, doncs ja es porta a Nòxia, al centre de restauració de Sant Cugat.
I suposo que també el manteniment o l'actualització a nivell de base de dades, no?
Bueno, això, sens dubte, si no ho apuntes no ho trobes. Això és vital. És una feina nostra d'allò de formigueta, de poc a poc, i dedicar-hi temps, perquè tot allò que estàs treballant ho has de documentar bé, perquè si no després ja no ho trobes, i això és molt important.
Ara em ve el cap que deies les condicions climàtiques, les meteorològiques. Venim de mesos, per exemple, de molta pluja, crec que arreu de Catalunya, tots els arxius deuen estar en el mateix context. Situacions així poden arribar a influir, o sigui, s'ha donat el cas de documentació, per exemple, que es faci malbé, no ara, no?, o un altre moment, o si teniu alguna experiència d'aquest tipus?
Bueno, nosaltres ho tenim clar, d'estar tancat en una zona controlada, de temperatura controlada, de fet no ens afecta, si no és que hi hagués alguna cosa molt important que es fes malbé l'edifici en si. Però de moment nosaltres això ho tenim controlat.
Anem una mica a parlar també de... Clar, és un arxiu, però és un arxiu obert, o sigui, des de la consulta, des de l'obertura a consulta amb aquesta nova pàgina web, amb aquesta consulta de galeries, però també és un arxiu que es va nodrint, per exemple, de donacions, o sigui, gent que consideri que té alguna d'interès patrimonial del poble, ho pot fer la donació, què ha de fer, com funciona una mica tot plegat?
Sí, precisament aquest any estem rebent moltes donacions, sobretot de gent gran que veu que o fotografies antigues o documents de la família que potser, doncs, quan ells no hi siguin, doncs, els seus hereus, doncs, no ho apreciaran i no es conservarà, venen a l'arxiu i pregunten aviam si allò que tenen interessa. Clar, nosaltres allò dir, si després ho valorem, depèn si ja ho tenim, no ho tenim, en tenim amb diferents còpies, el que sigui, i després, doncs, si interessa, el que es fa és procedeix a la donació, que se'ls hi fa una carta de donació, aquests elements, doncs, queden també fitxats i integrats, doncs, dintre de l'arxiu.
Me recordo que en algun moment fins i tot heu fet una crida a gent, tant perquè us porti imatges, com fins i tot per reconèixer imatges o per identificar gent de les imatges, no?
Sí, hem fet una crida, vam fer una crida per la publicació d'un llibre que es deia L'escala desapareguda, i ara en farem una altra per el 30 aniversari del Triumvirat. Del Triumvirat, ara arribat a la 30a edició, i tenim sobretot fotografies a partir del 2000, però les edicions anteriors no en tenim masses, i el que volem és allò dir, ostres, aprofitant això, doncs, que hi havia molta gent del poble implicada, doncs, de fer una crida, doncs, a aquestes fotografies que ells guarden, familiars, on apareixen, i doncs, aquestes primeres edicions, si ens les poden portar a l'arxiu perquè nosaltres els escanegem, o si ja els tenen escanejades i ens ho volen enviar a través de la web, al mail arxiu@lescala.cat. Amb aquestes imatges el que volem és fer-ne, doncs, tot una exposició que serà visitable aquest maig a l'Alfolí, o també anar-les pujant en el programari, en el portal d'imatges, perquè així després, doncs, la gent no també les pugui consultar. I el que comentaves també de la documentació és molt important, perquè sobretot teníem el fons d'en Joan Lassús, que teníem moltíssimes fotografies que anàvem positivant i que no sabíem qui eren ben bé, doncs, aquelles persones. I gràcies a l'ajuda d'en Jaume Salvat, sobretot, i gràcies, moltíssimes gràcies, ha vingut molts de matins al museu i a l'arxiu i ens ha ajudat a documentar, doncs, totes aquestes persones que sortien en aquestes fotografies.
Estem parlant molt, o fins ara, de coses bastant físiques, no? De patrimoni material, en podríem dir. Un dels reptes per l'arxiu deu ser com s'arxiva o com es formalitza el patrimoni immaterial.
Val, el patrimoni immaterial. Clar, això són les entrevistes.
Les entrevistes.
Clar, això és que encara no... Això és el projecte que ensenyarem a partir del juny. Aquest, sí. Així és com hem posat en marxa doncs, el portal d'imatges. També posarem en marxa un portal on es podran consultar i escoltar doncs, totes aquestes entrevistes que s'han anat fent al llarg de 30 anys a l'arxiu. No seran íntegres, perquè hi haurà sempre doncs, amb alguna entrevista diuen ai, aquest tall no el posis. O...
Això ens ho diuen també a la ràdio, eh?
Sí, doncs clar, seran revisades i seran només aquelles, aquells talls que són més, més importants o més significatius o que poden tenir doncs, una informació més valuosa. I es parlarà doncs, això, tant del temes com de la Salou, com de la construcció de les barques, com el que sigui. És molt dedicat en el tema de la pesca, sobretot de l'etnografia.
Clar, abans no ho hem dit, però potser la principal singularitat de l'Arxiu Municipal de l'Escala és que està molt dedicat al món de la pesca, de la Salaó, de... Hi ha molt patrimoni, evidentment som un poble de mar.
El que és el realment singular és que hi ha arxiu i museu, depèn de la mateixa àrea. Això sí que és singular, perquè la majoria dels pobles el que fa és que l'arxiu depèn d'una àrea i el museu d'una altra. I a vegades doncs, no es troben aquests dos camins. I fa que doncs, a projectes, si un publica un treball i l'altre fa una exposició, no necessàriament sumin. Aquí a l'Escala és el contrari. Com que formem les mateixes persones, formem l'arxiu i el museu, clar, sempre treballem conjuntament. I aquest fet és el que ens fa doncs, que tots els projectes doncs, creixin i siguin molt més documentats i, bueno, i es vegi els resultats que nosaltres creiem que són molt positius.
I ara que parlem de connexions, jo us posava l'exemple, o poso l'exemple de la interconnexió de les biblioteques, no? Tu vas a una biblioteca, si no tenen el llibre aquí a l'Escala, se'n van a la de Figueres i te'l poden aconseguir a la de Figueres. Com funciona aquesta interconnexió amb els arxius històrics dels diferents pobles? Esteu en contacte? Hi ha xarxa?
S'ha intentat diferents vegades. Fins fa 4 anys o així formàvem part l'arxiu de l'Escala d'un grup d'arxius de l'Alt Empordà, i el que fèiem era publicacions mensuals de documents que cada un doncs, tingués així en especials i ho publicàvem a través d'un blog. Era una manera de poder apropar-nos, conèixer-nos, trobar-nos, aviam si trobàvem aquestes sinergies que es poguessin ajudar a tots, però al final el dia a dia de cada un se'ns va menjar. I ara, a través de l'Arxiu Històric l'Arxiu Municipal de Girona, sembla que ens han cridat també un parell de cops a reunió, aviam si això seria possible de poder crear i treballar en xarxa. De moment estem en els inicis. Sí. Així és com les biblioteques funciona o els museus també funciona, encara amb els arxius anem així una mica retreçats. Sí. És a dir, ens falta una miqueta. Però
sí,
bueno,
perquè
tot arribarà.
Formem part de la xarxa, l'Associació d'Arxius de Catalunya, però és més a nivell... de suport de què fem la documentació, quins són els anys que s'hauria de destruir o de conservar, però no forma així una xarxa d'ajuda.
No, és més aviat això. O sigui, sí que són ajudes legals, sobretot, però si no, no...
Uh-huh. Doncs, Mariona, Enrica, moltíssimes gràcies per passar per aquí per la Ronda Mar, per parlar-nos de l'arxiu històric, que normalment és, podríem dir que la cara A són els museus, la cara B és l'arxiu, no? el que s'amaga de darrere. Doncs avui hem vingut a parlar de la cara oculta de la Lluna, en aquest cas del museus, del patrimoni d'aquí de l'Escala. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Ara sí, recta final de la Ronda Mar d'avui, fem parada al Delta de l'Ebre per parlar del carnaval, el carnaval que se celebrarà a Deltebre-Cel.
Sí, Marina, parlem amb Carme Franc, regidora d'Identitat Corporativa, Equipaments i Actes de Deltebre, sobre les activitats programades amb motiu de carnaval per este cap de setmana. Carme, benvinguda a Ronda de Mar.
Bon dia.
A veure, ho teniu tot preparat per este cap de setmana, carnaval?
Sí, tot preparat, tot a punt.
Tot a punt, hi ha nervis?
sempre estan, estan
sempre. No?
És el que et dona una mica d'al·licient, no? Estan així, sí, necessita sí. veure què passarà i, bueno,
sí. Molt bé,
que, però... que el temps se porte bé.
Això t'anava a dir, quina previsió meteorològica hi ha?
Bueno, jo no l'he seguit massa per no alterar-me molt.
Ja, yeah, però...
però, bueno, diuen que dona bo. No sé.
Vale. És que clar, la
però
setmana...
com estan canviant, tampoc no pots fer norma de...
Sí, la setmana passada van haver d'aplaçar bastants
sí.
carnavals.
Sí, sí.
Bueno, esperem que esta setmana fa igual bo.
Pues, això
i
esperem.
Que, i que la rua se pugui lluir, perquè, claro, al final...
Claro, sí, sí. Tot el treball, no? Té l'esforç de totes les comparses que estan durant mesos treballant, pues que, és,
correcte.
Que pugui lluir tal com... com toca.
I tant. Enguany, Carnaval, sota el lema Agafeu-vos que venen curves.
Sí.
Què us indica esta frase?
Bueno, ve a fer referència, no?, una mica a aquesta transformació en paraula, no?, que està passant al poble i que, bueno, és com dir portem el peu a l'accelerador, no?, i és que agafeu-vos perquè venen curves.
Agafeu-vos no? que ve fort, no?
Que
vull
fort.
Dir que no,
sí,
us,
sí, sí.
que no us agafo imprevistos,
sí, sí, sí.
Ja us hem avisat.
Sí.
Molt bé, la programació comença el divendres, uh-huh. este divendres 20 de febrer.
Sí.
Què és la pijamada?
És la pijamada bueno, que organitzen los quintos del 2008 en la col·laboració de l'Ajuntament. I bueno, és a partir de les 12 de la nit al pavelló Luque. Bueno, tot el que vulgui anar, col·locar-se el pijama i anar, no? Pues ja sap que allí hi haurà festa de la bona i molt bon ambient.
Llavors és una festa de nit, la
sí.
quinta 2008,
uh-huh.
i requisit, el pijama.
Hombre, no, ja, això és indispensable.
Indispensable. Però, claro, Carme, també t'he de dir, no es pot fer molt tard perquè l'endemà és el dia potent.
Això també és veritat, però bueno...
Bueno, hi ha de tot. Hi ha gent valenta.
Poden empalmar,
sí,
també,
sí.
si volen.
Això, rai. Vull dir, hi ha gent per a tot,
sí,
això
sí,
està clar.
Sí.
Perquè el dissabte 21 de febrer és la rua, la gran rua de Carnaval.
Sí, la veritat que és el plat fort, no?, de tot el cap de setmana de Carnaval. I bueno, pues és a partir de les 5 de la tarda. El recorregut sempre és el mateix recorregut, no?, perquè, claro, les comparses van tot el rato ballant i no es pot fer un recorregut més llarg perquè és que, vamos... si jo hagués de ballar tot el recorregut com fan les comparses
yeah.
a mi tant ja diria, jo marxo que no puc més però és, claro hi van, també pues, van comparses que estan conformades per gent més menuda, no? Per
mm-hmm.
més petits
sí.
i clar, pues, és un recorregut jo crec que adient per este, un recorregut que fa que la gent arribi encara pues, en ganes de ballar i de festa.
I tant. I durant tot el recorregut hi ha públic mirant.
Sí, sí. Durant tot el recorregut hi ha la gent surt al carrer. La veritat que ve molta gent també des de fora. I també, pues, clar, la gent se posa per les voreres i, bueno, sí, sempre hi ha molta expectació.
I tant. Llavors, a les 4 de la tarda és la concentració de les comparses. Uh-huh. El punt de sortida, quin és el punt de sortida?
El punt de sortida és l'encreuament. Sempre diem la farmàcia vella. Nosaltres diem l'encreuament de la farmàcia, que hi havia una farmàcia allí. I és l'encreuament dels carrers Grifil Pilós, en carrer Barcelona, i en l'avinguda, diguéssim, Assumpció i Graupera.
Uh-huh. Allí la concentració, a les 5 s'iniciarà esta rua.
Sí.
I on acaba?
Acaba a la plaça 20 de maig.
Vale. I quant de rato, més o menys? Sé que és una cosa que va variant, però quant de rato estarem veient la rua pels carrers del poble?
Bueno, depèn. Començant a les 5... si tot va sobre la marxa i no hi ha cap res, sobre les 6:30, 6:30, 7
uh-huh.
ja estem arribant,
uh-huh.
com aquí que diu, la primera ja arriba
vale.
aquí a l'entrada de la plaça 20 de maig.
Clar, la primera, però està que no arribi
sí,
l'última.
Sí, bueno, l'última, pues, no sé, sempre són pues, cap allà a les 8 o una
vale, cosa així. Vale, vale,
però ja
vale.
et dic que això pot variar.
Varia,
no?
segons,
sí,
i tant.
Sí.
Llavors, claro, per això se van haver de fer unes inscripcions prèvies, uh-huh. no?, per a la rua. Quantes comparses teniu inscrites en total?
Hi han 15 comparses.
15 comparses.
Sí.
I dins d'aquestes 15 comparses dies, tant adultes, infantils, igual exclusivament infantils no n'hi han, és barrejat.
Bueno, d'infantils sí, sí
vale,
que n'hi han.
Vale.
Hi han unes tres comparses infantils
molt
i la
bé.
Resta pues, són comparses conformades per adults.
Molt sí. bé. I tot gent del poble o n'hi ha de fora?
Bueno, jo les comparses no sé si hi ha gent que ve de fora, perquè algunes comparses sí que tenen gent de fora,
sí.
a la mateixa comparsa, però la majoria és gent del poble.
Vale.
Sí.
No, com a tal, la comparsa en total és d'aquí, que hi ha gent de fora.
Sí, sí.
No, perquè de vegades...
Algun pot llaure, també, de fora.
Claro, però, evidentment.
És, la majoria és gent d'aquí. De mm-hmm.
No, però de vegades...
Associacions i...
Sí. Que altres veritat, carnavals sí. parlaven lo de Camarles, que, per exemple, tenen un premi a la comparsa forastera, perquè és gent de fora que li
sí,
ve.
No, aquí... Vale. No.
Molt bé, molt bé. Sí, sí. Llavors, les comparses van en carrossa sempre?
Hi ha que sí, hi ha que no.
Vale.
Hi ha que porten carrossa i hi ha que porten pues, com un remolquet i això, que tampoc no es considera carrossa per ficar el so, que per mm-hmm. portar el so.
Mm-hmm.
Sí. Bueno, està el premi de participació, que ja és en carrossa o sense carrossa.
Vale.
Només per participar.
Només per participar ja tenen una licència,
sí.
diguéssim.
Sí, 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 sí.
I quins premis són los... Los premis diferents de
la participació?
No. Per, a part de la participació, sí. feu premis per exemple, original...
Sí, 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 hi ha 6 categories.
Vale, això.
Enguany hi ha una novetat, que hi ha... O sigui, s'ha inclòs un premi més que és la millor, el millor premi de la comparsa infantil participant en la rua.
Vale.
Perquè, claro, considerem també que les comparses infantils no estan en igualtat com una comparsa feta per adults, que quan arriba aquí pues, fa l'actuació, tots van acompassats, claro, i llavors es van pensar de fer un premi especial per a només la comparsa infantil participant a la rua, perquè després en un demà, l'endemà ja tenen.
El seu
carnaval infantil.
Correcte. Llavors sí. heu volgut ficar-ho exclusiu, este premi en concret per als infants. Sí. I les altres premis, les altres categories?
Pues és, són 6 categories. A veure si recordo, no m'he dit cap.
Ja veurem.
A la millor coreografia, a la millor carrossa, a la més divertida, a la més original.
Uh-huh.
I també està... lo premi, diguéssim, a la millor comparsa, que és...
En general, compacte.
En general. I també hi ha un, que ara no em ve el cap, que me deixo algun.
Tranquil·la.
Me deixo.
Però ja tenim la idea de com sí. són estos premis. I és remuneració econòmica el premi, o quin és?
Sí, sí, hi ha uns premis econòmics. Uh-huh. I, bueno, va, segons la categoria, pues, tens... Un premi més elevat o menys.
Uh-huh. I qui fa de jutge?
Bueno, enguany també és una novedat. Vale? Per primer cop sempre era un jurat conformat per 5 membres que era extern, un jurat extern.
Sí.
Però enguany bueno, se va fer una reunió, se va votar, les comparses van votar, no? que les comparses que s'inscriuen a la rua,
uh-huh.
i bueno, van decidir que se votarien entre elles.
Ah, uh-huh.
O sigui, vale. cada comparsa aporta un membre de jurat.
Vale.
I esto, pues, entre tots se valorarà. O sigui, vale. no es podran votar en ells mateixos, uh-huh. però sí a les demés.
Molt bé.
Com tipus Eurovisió, no?
Sí, 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 sí. Molt bé, és una forma, bueno, diferent,
sí.
no? Perquè al final, bueno, és que és un tema delicat, això de, sí. de concurs, sí. participació, sí. Sí, tothom sí, vol sí, guanyar, sí. és un
Clar.
tema...
Bueno, és una mica, sí, però bueno, jo crec que... A veure, sí, és, hi ha transparència i vull dir, coherència, no? perquè han de tindre també un criteri, no? I valorar objectivament.
Mm-hmm. No, no.
Però jo crec que, bueno, que si el model encaixa, pues segurament que s'implantarà ja la...
I tant que sí.
La resta d'anys, no?, mm-hmm. que es faig a la rua.
Mm-hmm. Carme, clar, les inscripcions per apuntar-se a la rua van tancar-se el 12 de gener. Clar, se tanquen més d'un mes abans Carnaval.
Sí.
Això ja es mostra de...
Sí, sí, perquè després aquí després hi ha un treball a fer i, clar, si apurem molt, després això sempre anem corrents i quan corres les coses a vegades
no.
se te passen algunes per alt i
sí,
no.
Sí, sí.
I llavors com hi ha un treball de transpreu, claro...
No, està clar, perquè en molts llocs pues, la mateixa setmana tens temps a apuntar. Vull dir, això ja veus que també la gent d'aquí de Deltebre que participa ja té les idees clares.
Sí, sí,
de...
sí.
I bueno, s'ocorren, no?
Sí, s'ocorren molt. La veritat que treballen des de fa mesos. Aquí, al poble, tenim un teixit associatiu molt actiu, que gràcies, aquí, gràcies, perquè gràcies a ells pues, és possible, no? Es poden fer moltes coses al poble. És un motor, no?, que no para. I sí, la veritat és que comencen en molt de temps... i hi ha un treball i una qualitat que la veritat que fa que este carnaval pues, sigui referent, no?, també.
Uh-huh. I tant, i tant. De fet, tindreu, fareu, des de Canal 21 es farà directe, estarà Diana Mar, sí, la companya d'aquí, sí, 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 Delta, fent-lo directe, vull dir que es podrà veure tota la rua, totes les carrosses i la gent disfressada. I passant ja el diumenge, el diumenge 22 de febrer, serà el Carnaval Infantil.
Sí, el Carnaval Infantil, pues, a partir de les 5 de la tarda, al Centre Esportiu del Delta, pues, bueno, allí tots els nens i nenes que vulguin participar, no? Pues aniran allí, allí se fa la inscripció, se'ls dona un dorsal i, bueno, i a participar, no? I fan la seva rua,
molt
no?
Bé.
I hi ha una actuació també per a ells. I bueno, i després pues una xocolatada
per a berenar
i molt de confeti, que és el que els agrada. I bueno, també se ho passen molt bé, la veritat.
I tant
els petits com els més grans, eh? Vull dir que també... Correcte. Els pares també xalen, també.
Correcte. Sí, sí. I el confeti, el que dius, és sí, sí, sinònim de carnaval, el confeti. I tindrà l'espectacle infantil minidisco, vull dir sí, que xalera sí, 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 assegurada. Sí. Molt bé, Carme, doncs mira, hem repassat tots els actes i dis-me.
També, també, bueno, el carnaval també és una manera d'incentivar el comerç, no? I també el sector de la restauració, perquè, bueno, hi ha restaurants, alguns estats del poble, que també han oferit els seus menús per a aquest cap de setmana de Carnaval, i tot aquell que vingui a visitar-nos, i tant com la gent del poble, pues anar, pot anar a degustar aquests menús que s'han fet per a Carnaval, sí, per a aquest cap de setmana. I també donar les gràcies des d'aquí pues, a tota aquella gent que ho fa possible, no? A la comissió del Tebre Festes, que també pues, és el que organitza i coordina una mica el tema del Carnaval, no? I també pues, a tota aquella persona, no? Aquell, pues, treballadors de l'Ajuntament, persones particulars, no? a la Comissió de Deltebre Nadal, que també aporta el seu granet d'arena, i pues, donar-los les gràcies a totes aquestes persones que fan que aquest carnaval, no? a Deltebre pues, sigui un referent i sigui un èxit.
No, sí, està clar que al final és una organització de molta gent, per exemple la brigada mateix per tallar carrers, el moment de la rua, vull dir, és una concentració de gent que se coordina, no?
Sí.
Per a dur a terme de manera molt eficient este cap de setmana. I el que deies, un total de 7 restaurants han fet menús especials, sí, per a, bueno, motiu de carnaval,
sí,
no?
Sí, sí.
Per fer festa.
Sí, sí.
Pues molt bé, Carme, moltíssimes gràcies per haver vingut al programa i no res, des d'aquí, que vaigo molt bé el cap de setmana.
I també animo a tota la gent que vingui a veure este carnaval, no? I que gaudeixi, sobretot que gaudeixi, no? I perquè val la pena vindre a visitar-nos.
Ara sí, ens adentrem a la recta final de la Ronda Mar i el que volem fer és un repàs de tots els actes i de totes les activitats que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. I una setmana més comencem per la Costa Brava, Sergi.
Doncs des d'aquí la Costa Brava podríem dir que és un cap de setmana una mica encara de ressaca de Carnaval o de Carnestoltes. Això no treu que hi ha municipis que celebren aquest cap de setmana el Carnaval. Per exemple, Port de la Selva, Castelló d'Empúries, Viladamat, Palau, Vilafant, Portbou o Sant Climent Sescebes, és aquest cap de setmana, és divendres, dissabte i diumenge, el que celebren el Carnaval de 2026. Per tant, està repartit a l'Empordà això del Carnaval. I per tant, la resta de l'agenda o la resta d'actes encara una mica sota els seus nivells, que podríem dir habituals. Però, de totes maneres, el dissabte, dia 12, al Museu de la Pesca, a Palamós, hi ha una nova sessió del cicle Expertesa a Bord. En aquest cas, parlaran del ranxero, és a dir, del cuiner, que es dedicava a fer el menjar a les barques. Una peça importantíssima. I a Sant Feliu de Guíxols hi ha la primera fase de la regata de creuer interclubs en el Club Nàutic. Per tant, una activitat, en aquest cas, d'esport nàutic. I si ens desplacem a diumenge, també a Sant Feliu de Guíxols hi ha una ruta naturalista pel tram mig del riu Daura, a càrrec del grup mediambiental Esterna i en Jaume Ramot, que també l'hem tingut aquí a la Ronda Mar. Això serà a les 9 del matí i el punt de trobada serà a l'abocador de Solius. doncs ja veieu, una agenda una mica curteta en quant a d'actes, de ressaca de carnaval, però amb diferents propostes per gaudir d'aquest cap de setmana. Ens hi tornem a trobar dilluns. Que passeu un molt bon cap de setmana. A reveure.
I de punta a punta de Catalunya anem fins al Delta de l'Ebre, on la Cel també ho té tot preparat, Cel.
Sí, Marina, donem una ullada a veure què tenim per a aquesta zona de les Terres de l'Ebre. Presentació del llibre El noi amb una maleta i un somni, de Jordi Basté, en una conversa amb el periodista ebrenc Oriol Gràcia. Un treball sobre la vida del doctor Ramon Cugat, nascut a l'Aldea i de renom internacional. Avui divendres a les 7 de la tarda a la sala d'actes de l'Ajuntament de l'Aldea. Teatre Spasti City, de l'actor baigenc Marc Buixaderas. Un repàs de la seva vida en format monòleg, en la qual apareixen vivències i anècdotes de primera mà vistes i viscudes des de la perspectiva d'una persona amb diversitat funcional. I totes explicades en clau d'humor, aspecte que caracteritza el personatge i amb una clara pretensió de conscienciar vers la diversitat. Avui a les 8 de la tarda al Museu de Tortosa. Nova edició de la jornada de portes obertes al campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili a Tortosa, que són l'ocasió de conèixer millor els graus que pots cursar a la URB de la mà de professorat i d'alumnes que t'expliquen la seva experiència com a estudiants. També pots aclarir els teus dubtes sobre les pràctiques, la mobilitat, l'accés a la universitat o els serveis que pots gaudir més enllà de les aules. El dissabte, durant tot el dia, a la Universitat Rovira i Virgili de Tortosa. Després del Carnaval de la Ràpita, celebra la primera edició del Carnamar. Dona una segona vida a la teua disfressa i gaudeix d'una sortida marítima única a la Badia dels Alfacs. Amb caiac, paddle surf, vela lleugera o sea bike, tot val si tens ganes de festa i un toc de bogeria disfressada. Una activitat per demostrar que el mar també es viu a l'hivern. El diumenge pel matí a la platja del Garbí de la Ràpita. Espectacle familiar embolic a la granja, a càrrec de la companyia de comedians La Baldufa. Es tracta d'un espectacle de titelles guanyador d'un premi especial a la 15a Fira de Titelles de Lleida pel seu contingut didàctic i la seva posada en escena. El diumenge a les 12 del migdia al Museu de Tortosa. Visita guiada en família, pensada perquè els més petits puguin gaudir de l'entorn de Mont Natura Delta i alhora descobrir la riquesa d'aquest espai. Per conèixer la història del pirata de les Salines, veure aus fascinants com els flamencs i practicar activitats tradicionals úniques del Delta de l'Ebre com tirar el rall o navegar amb pantona. El dissabte i diumenge a Mont Natura Delta de l'Ebre a Amposta. Nova edició del Carnaval de Delta d'Ebre amb un cap de setmana ple d'activitats per a tots els públics per donar via lliure a la imaginació i al bon humor, en què hi destaca la Rua del Carnaval, del 20 al 22 de febrer a Delta d'Ebre. I fins aquí l'agenda de les Terres de l'Ebre.
I de les Terres de l'Ebre marxem fins a les costes del Garraf. Carla, què hi farem?
Comencem el repàs de la gent del Garraf parlant del Centre d'Estudis del Mar de Sitges, que aquest dissabte a les 10 duen a terme una activitat per conèixer els cetacis de la costa garrafenca, juntament amb Cetàcia. L'activitat és gratuïta, però requereix inscripció prèvia, que podeu fer a la seva web. A Sant Pere de Ribes teniu l'última oportunitat per visitar l'exposició Art Tèxtil, Reciclatge i Customització, a càrrec de l'artista holandesa i ribetana Rietje van der Wel, i que es va inaugurar just abans del Carnaval. Mentrestant, a Vilanova, demà dissabte al vespre a les 8, l'Auditori Eduard Toldrà acull l'espectacle musical La Tradició Cariñosa, de Vilanova a Matanzas, un homenatge a l'agermanament entre les dues ciutats amb ritmes cubans com el bolero, el xa-xa-xa i el son. I el diumenge, diverses propostes. A les 11 del matí, el Poblat Ibèric de Darró proposa el tall Construeix com un Íber, fes d'arqueòleg per un dia, per descobrir com treballen els arqueòlegs de manera participativa. A les 12 del migdia, podeu triar. Per una banda, comença l'itinerari històric Vilanova 1790 pels carrers del nucli antic, amb final al Jardí de Can Papiol. I per l'altra, la Biblioteca Museu Víctor Balaguer ofereix una visita comentada per descobrir les seves col·leccions.
I acabem el nostre repàs de gent de les costes del Maresme, on l'Oriol també ens ho ha preparat tot. Oriol.
Doncs aquest cap de setmana, Marina, aquí al Maresme tenim una de les rues de carnaval més importants de la comarca. És la de l'Alt Maresme i es fa entre Pineda i Calella. Entre Calella i Pineda serà demà dissabte al vespre perquè arrenquen a les 6 de la tarda. Surten de Poble Nou a Pineda i van cap a la fàbrica Llobet Guri de Calella. Allà sopen i també hi ha un ball i l'entrega de premis. Hi ha 40 grups participants amb comparses. Algunes porten fins a 160 persones. N'hi participen de llocs ben marítims i carnavalers tan destacats com Tossa de Mar, Santa Cristina d'Aro, també de Lloret, de Blanes, de Sant Feliu de Guíxols o de Barcelona, i d'altres d'interior, com Montcada i Reixac, Fogars de la Selva, Riells i Viabrea, Tordera, el mateix Maresme, Sabadell o Mollet del Vallès. El primer premi a la millor disfressa són 2.500 euros i 1.000 més per a la millor carrossa. Aquest seria l'acte més destacat, però n'hi ha d'altres. Un avui mateix, també a Calella, hi ha Cafè Jazz a la Sala Mozart, amb Alba Careta a la trompeta, Roger Santacana al piano, Giuseppe Campisi al contrabaix i Jordi Pallarès a la bateria. Això és avui, a les 10 de la nit. Dissabte al matí, a Tiana, es fa una excursió oberta a tots els públics, on es podrà conèixer l'itinerari del Rocà, que és un dels tres itineraris senyalitzats a Tiana dins el Parc de la Serralada de Marina. Punt de trobada al parc de l'antic camp de futbol a les 10 i, per tant, cal portar un calçat adequat, aigua i esmorzar, si es vol. Això és opcional. Les inscripcions es poden fer a l'Observatori Astronòmic de Tiana. Passem a diumenge. És l'últim dia que es pot anar a collir calçots a Can Pins, a Argentona, a la finca d'Equis Fruits. La visita comença a 11:15 per descobrir els secrets dels calçots, com es planten, com creixen i què els fa tan especials. Es va a l'horta a collir-los i cadascú s'endurà a casa el seu propi manat. Es compartiran moments també amb els animals que hi ha. Els hi podran donar menjar, acariciar i cuidar. I els més petits podran fer una volta en poni. I diumenge al matí hi ha vermut musical al Parc Nou de Mataró amb un directe, el directe del grup Cel Obert. Això és a partir de les 12 del migdia. Són alguns detalls d'algunes pinzellades del que podem fer aquest cap de setmana aquí al Maresme, Marina. Que vagi molt bé. Fins dilluns.
I així arribem al punt final de la Ronda Mar d'avui. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà com cada dia. Demà no, tornarem dilluns com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé. La vida passa igual.
Però és que t'ho juro, he perdut la por a fer-me mal. Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Vull que les onades i les sols siguin el far. Viure, només viure i no pensar. I que quan et trobin sigui per què ha de passar. Si el mar és... Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Sí.
no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.